Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Carnes Carns Vermelles de Galícia, empresa familiar a Monforte de Lemos, Lugo. Criem els nostres propis animals, especialitat en bou, vaca i vedella. Montcarnes és la millor carn del mercat. Enviem la carn a tot Espanya en 24 o 48 hores. Enviaments gratuïts a partir de 100 euros. També servim a restaurants. Fes la teva comanda online a montcarnes.es o trucant al 680-630-665. 680-630-665.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Ràdio Estel.
James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Ei, benvingudes i benvinguts de nou a El món és digital, un programa que fem amb col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, per apropar-vos a la transformació digital de les vostres empreses. Avui parlarem de Bitcoin. La Bitcoin se l'ha parlat molt, hi ha qui tem la paraula només, hi ha qui és un devot posseïdor de Bitcoins. Bitcoin, com sabeu, és una criptomoneda, la criptomoneda per excel·lència de les mil i pico de criptomonedes que existeixen. Avui no definirem què és Bitcoin, ho donem per suposat, i anem a parlar quina relació pot tenir el Bitcoin amb una pime, perquè aquest programa, com sabeu, va adreçat a pimes. Bé, per parlar d'això, per il·lustrar-nos sobre la pime i el Bitcoin, tenim avui com a convidat el Lluís Mas. Lluís, benvingut al programa.
Moltes gràcies, Tomàs. Unes salutacions des de Tallinn.
Molt bé. El Lluís està en aquests moments a Tallinn, a Estònia, i és una mostra més de com la Covid ha canviat les nostres vides i les nostres formes de treballar, inclús de fer ràdio, no? Bé, el Lluís Mas és CEO de Velobaba, després potser ens fa 5 cèntims de lo que és Velobaba, però avui el que ens interessa que ens expliquis, Lluís, són aquests consells que tens, que inclús has tabulat amb un número, en 10 consells per aplicar Bitcoin a la pime.
Sí.
Vinga, som-hi. Anem un per un, explica'ns aquesta relació.
Em fa molta il·lusió aquesta xerrada que tenim, Tomàs, perquè normalment filosofem, no?, sobre què és blockchain, sobre què és Bitcoin. Anem a fer l'aplicació pràctica. Boli i llibreta, i coses pràctiques que la gent pot fer ara mateix, quan acabi la reunió amb nosaltres. El primer que hem de tenir clar és que en els propers 3 anys tota organització tindrà el seu propi banc, o sigui, canviarem totalment la relació que tenim externa amb els bancs, sinó que gestionarem amb els nostres proveïdors i el nostre entorn pools de liquidesa, que se'n diuen, d'acord? I llavors la gent ha de posar foc en això. Gestionarem la nostra organització amb una sèrie de normes diferents a l'actual i gestionarem el que se'n diu l'internet de la propietat, d'acord? O dels NFTs, que se'n diuen, d'acord? Que és gestionar els productes o les identitats de manera comercial diferentment. Vinga, anem a aplicar 10 estratègies a la PIME. Som la primera de totes i no és banal, Tomàs. Estem parlant de cripto, estem parlant de diners, ens hem d'assessorar per professionals acreditats. Això no és, me quiero hacer una página web, mi hijo del vecino me la hace por 300 euros, he escuchado al vecino que hace farming y se ha hecho un multimillonario. No, professionals acreditats. On els podem trobar? Hi ha diferents comunitats que assessoren de blockchain des de fa molt de temps. Nosaltres som una d'elles, n'hi ha diverses més, val? Però hi ha professionals acreditats. D'acord? Llavors, el primer és assessora't amb un professional. Si no t'assessores amb un professional, els altres 9 punts no serveixen, perquè aniràs a la sort, d'acord? I estem parlant de gestionar negocis, no de jugar a la ruleta.
Sí, aquest punt és especialment important, encara que sembli, sembli obvi, no? Però l'exemple que has posat de la web és perfecte. Quantes webs han fracassat perquè l'ha fet el cosí de la germana de no sé qui? O mil coses, traduccions que l'ha fet el cap de màrqueting que un dia va anar a Londres. Les coses les han de fer professionals i t'has d'assessorar amb professionals. L'outsourcing és la base de l'empresa del futur. Assessora't i rodeja't de bons professionals. Vinga, endavant.
Perfecte, Tomàs. Anem al primer punt, val? Primer de tot, hem d'utilitzar les criptomonedes per pagaments i cobros. Aquí hi ha un cas d'ús, que és el pagament o el cobrament de diner internacional. Moltes pimes tenim proveïdors fora del país on vivim, d'acord? És aquí on els bancs ens poden ficar dificultats de documentació, transferències que no arriben, que s'endarrereixen 2-3 setmanes, retencions de diners de PayPal per més de 2 mesos, comissions altes. Les cripto ens donen immediatesa i pràcticament gratuïtat. Són conceptes molt importants. Que jo pugui transferir una cosa al Japó ara mateix sense tenir que fer més documentacions i que sigui instantani i pràcticament gratuït, ja és una manera d'aplicar les criptomonedes a la PIME i que solucionen coses del dia a dia. D'acord?
D'acord.
Vinga, seguim. Tercer punt. Aquest és el punto estrella. Si dels 10 punts n'hi ha un que, a part d'assessorat amb un professional, és el punto estrella, que ja es pot aplicar. Oferim poder cobrar en criptomoneda els negocis. I això és gratis. O sigui, és obrir-se una wallet en els exchanges més importants. Els exchanges són els bancs. Estem parlant de Coinbase, estem parlant de Binance, dels més importants. I oferim a la tenda virtual, a la porta de la botiga, oferim les nostres wallets. I poder rebre criptomonedes en l'intercanvi quan ens compren un producte. I, el detall important, pagar en fiat. Per què? Perquè, com ja sabeu, les monedes fiduciàries, com l'euro, com el dòlar, pateixen d'una cosa que es diu inflació. I les monedes, criptomonedes, perdó, si les seleccionem correctament, n'hi ha moltes que estan dissenyades amb una edició màxima. Per tant, són monedes que no només protegeixen sobre la inflació, sinó que ens permeten crear estratègies de riquesa en el temps. I, per tant, muscular l'empresa i muscular el nostre patrimoni si fem una bona elecció d'elles i un bon ús d'elles. D'acord, Tomàs?
Sí, has dit una paraulota, que a mi m'agrada dir paraulota, que potser algú no coneix, que és wallet. Explica'ns el concepte del wallet.
El concepte, una wallet és un monedero, ¿vale? És el moneder. És quan jo miro, no és exactament el mateix, perquè un moneder d'una criptomoneda és un moneder de veritat, com el que tu portes a la butxaca. Són els teus diners. Quan tu mires l'app del BBV o l'app de la Caixa, veus un reflex de lo que deurien ser els teus diners, però no són els teus diners. Tu suposes que sí, i fas moviments i normalment passen coses, però no són els teus diners. I és un petit detall molt important. Val? Okay. Llavors, les wallets són els teus moneders.
Okay? Vinga, anem pel punt número 4.
Vinga, Tomàs, un cop tu ja estàs cobrant criptomonedes, si tu no en vols comprar, ja estàs cobrant i acceptant criptomonedes i ja en tens, no? Doncs anem a un dels punts importants. Hi ha una part del teu fons de tresoreria, que has de destinar aquestes monedes fortes, es diu dinero fuerte, d'acord? O sound money, també és l'altre concepte, que són diners que ara mateix ja hi ha molts actors institucionals que estan posicionats, i un d'ells és Bitcoin. Bitcoin, com comentem, Tomàs, queden només el 25% dels bitcoins per minar. Per tant, ja no és una prova de concepte, ja no és un experiment a veure si s'imposarà o no, no, ja és una realitat. I aquest últim 25% de bitcoins per minar, ara mateix hi ha una carrera des d'institucions, bancs, governs, multinacionals, per apoderar-se d'aquests bitcoins. I això farà que aquestes monedes, que estan limitades, més n'hi ha 21 milions, amb el pas del temps, no només no perdin valor, sinó que en guanyin. D'acord? Llavors, el fet d'aprofitar-se d'això és el que parlàvem, enforteix el teu patrimoni. Aquesta pujada de valor pel fet mateix de tenir unes certes monedes et permet pagar nòmines, pagar proveïdors, et permet fer inversions o et permet col·lateralitzar sense tocar aquests bitcoins i demanar crèdits, sense ficar de garantia a la teva casa, sense demanar paperassa als bancs. O sigui, només pel fet d'acumular criptomonedes pots fer-les servir sense tocar-les, sense vendre-les, perquè valen i valdran moltíssim, a préstecs que et donen 50.000, 100.000, en funció de l'acord que tu arribis, i això et permet finançar-te sense tocar les teves criptomonedes. Són conceptes molt importants a dos cops de clic, Tomàs. A dos cops de clic.
Sí, m'estàs dient que la criptomoneda és un actiu important, tant quasi com abans eren les pedres, no? L'immobiliari. Crec que estic entenent que la criptomoneda serveix de garantia perquè et donin un crèdit, perquè és un valor sòlid, i no solament sòlid, sinó amb alça continuada.
Sí. Hi ha una sèrie de monedes, Tomàs, que per la seva concepció i per la seva, diguem-ne, comunitat que l'han adoptat i per les regles que les regeixen són segures, i ja com el Bitcoin, doncs, tenim clar que és l'or digital. Okay? Llavors, amb l'or digital, tu, si pots demostrar que tens certa part d'or, doncs, al igual que amb els bancs, tu pots demanar préstecs com això com a garantia. Si no ho tornes, perds l'or. Doncs és el mateix. Llavors, el fet de poder col·lateralitzar criptomonedes que guanyaran valor amb el temps i, per tant, no les perds, i amb la liquidesa poder fer coses, és important.
Sí, també és important el fet que el número de criptomonedes de cada espècie sigui limitat. No és infinita, això li dona valor, no?
Correcte. En les monedes que esperem reserva de valor d'elles, és important. N'hi ha d'altres que no estan dissenyades per això, que estan dissenyades per l'internet de les coses, que estan dissenyades per altre tipus d'economies i, per tant, no tenen per què ser escasses, sinó el que tenen que tenir són altres bondats, d'acord?
Okay.
Tomàs, cinquè punt. Un cop de no tenir ninguna criptomoneda a tenir algú de criptomonedes, perquè les estem acceptant com a mitjana de pagament o perquè hem fet una primera compra, amb el professional que parlàvem, hem de tenir una estratègia a curt, a mig i llarg plaç. Hem de ser amb un professional que ens ajudi. Insisteixo la paraula professional perquè les criptomonedes tenen coses meravelloses com la volatilitat, d'acord? Que si les utilitzem al nostre favor, és una força enorme. Si no estem ben assessorats, patirem aquesta volatilitat. Val? Es tracta de disfrutar-la, gaudir-la i d'utilitzar-la al favor de la nostra empresa, no de patir-la, d'acord? Llavors, hem de desenvolupar una estratègia a curt plaç, a mig plaç i a llarg plaç que coincideixi amb els nostres objectius empresarials. Sisena. Sí. I aquesta, Tomàs, et deia, la norma de cobra en cripto i paga en fiat és la meva preferida i és la que avui mateix poden començar a aplicar les pimes. Però la segona que realment em fa especial il·lusió és aquesta slide, és que al igual molta gent avui no acabarà d'entendre molt bé, i ja ho estàvem avançant. Oblideu-vos dels bancs, i ho dic amb tot el carinyo. S'està replicant el sector bancari, tots aquests productes financers, des dels més sofisticats als menys sofisticats, tot el que existeix s'està replicant al món descentralitzat, no s'està inventant res. I el món descentralitzat, què significa? Que tu, des de casa teva, amb dos clics, pots accedir a aquests productes financers, des de productes més senzills a productes més sofisticats, com deien, sense cap barrera d'entrada. El que diem de que productes, els productes cars o que el diner és només per rics o per gent que té una capacitat d'entrada o de ser acceptat en certs productes, aquí desapareix. Per tant, la senyora Maria, anem a dir-ho, val? Per ficar un exemple molt extrem, pot accedir amb dos clics i amb unes interfaces d'usuari molt senzilles a depòsits, a crèdits o inclús a fer coses molt més complexes, no? O sigui, per tant, hem deixat de pensar amb el BBV, amb la Caixa, i perdó per anar repetint aquests noms, que no els dic en cap mena d'objectiu, sinó que ens hem d'anar familiaritzant amb Uniswaps, PancakeSwaps, SushiSwaps i altre tipus de plataformes, vale? Llavors, això és el mateix, amb un professional. Això és molt complicat? Amb un professional, no. Això tardo molt en aprendre-ho? A la nostra escola, Tomàs, és el que et deia, nosaltres el primer dia ja t'ensenyem a utilitzar aquest tipus de plataformes. I veus que és fàcil. Que sigui fàcil no eximeix d'una extrema responsabilitat, perquè són els diners, d'acord? Vinga, aquí us he deixat unes quantes plataformes. Perfecte, Tomàs. Vinga, setè punt. Tokens de seguretat. Això ja està aquí, la legalitat ja l'està acompanyant i qualsevol persona que sigui emprenedor, CEO, director general d'un negoci, ha de saber que pot llançar, emetre tokens de seguretat de la seva empresa, o sigui, com les accions digitals, no té que anar a un notari, i, per tant, accedir a liquidesa, accedir a un mercat global, perquè estem parlant que aquestes accions digitals corren per internet, no estan a la notaria de Mataró del carrer del Camí Ral 33, i, per tant, són estratègies d'aconseguir diners i, per tant, a tenir en compte per qualsevol tipus de pime o gran empresa. Val? Llavors, bàsicament, són plataformes amb una interfàs també molt senzilla de que jo demostro el valor de la meva empresa, ho divideixo en una sèrie d'accions i en una sèrie de dividendos i de recompenses als accionistes i, d'una manera molt senzilla, puc ja incorporar a l'estratègia a clients, a partners, a familiars, o, si sóc una marca més coneguda, puc entrar en mercats més internacionals i, per tant, la gent pot començar a comprar i vendre les meves accions. Digue'm, Tomàs.
Accions de la meva empresa, i pregunto, o d'un determinat actiu, no? Si jo tinc un producte o un bé concret dintre de la meva empresa, puc tokenitzar això i vendre accions?
Sí. Ara entrarem al tema dels NFTs, d'acord? Dels non-fungible tokens, d'acord? Però sí, en principi, tot el que sigui una propietat que tu puguis compartir i assegurar, i que tingui un valor, lògicament, són maneres que tu pots obtenir liquidesa, d'acord?
Per què li has dit security token? La paraula security, perquè el que entenc és que són actius les teves accions, o sigui, accions que poses en venda o per participar. Sí. La paraula security és la que no entenc.
Hi ha dues paraules en aquest món. Utility tokens, tokens d'utilitat, que serien els cromos que ens intercanviem com a recompenses d'una comunitat, o els securities. Un security significa que està regulat per un govern, que un regulador, amb les seves garanties, doncs aquest token està auditat, que aquest token segueix una política econòmica. Llavors, per tant, ofereix garanties als inversors tradicionals. D'acord?
Vale. Continuem.
Vinga. El utility token. Qualsevol empresa i qualsevol organització, el que estem intentant és de monetitzar les màximes coses possibles, que aquella relació, aquella convivència que tenim amb el nostre ecosistema, puguem premiar els nostres usuaris amb les màximes, en les màximes situacions possibles i que això creï com una economia. Llavors, això ja no és un security token, és un token d'utilitat. D'acord? Llavors, aquest és un tema una mica més complex, però avui no el podrem tractar, però el mateix. És important que ens assessorem amb professionals i veiem quins tokens d'utilitat o si podem aplicar un token d'utilitat a la nostra economia o tokenomia. D'acord?
Però posa'm un exemple, encara que avui no entrem en el tema.
Sí, mira, un tema molt senzill seria anem a parlar dels programes de recompensa o els programes de fidelitat de les agències de viatge o dels programes de fidelitat dels avions o de qualsevol comunitat atenda online. Oye, cómprame esto y yo te doy unos cuantos puntos. Programes de fidelització, d'acord? Llavors, els programes de fidelització arriben a lo que arriben. Normalment, pots premiar el fet de que la gent es formi amb tu, pots premiar moltes coses. Aquests premis després es poden canviar per diners, d'acord? O per ofertes. I, per tant, pots monetitzar moltíssimes coses. Pots premiar que la gent et promocioni xarxes socials, pots premiar l'incentiu comercial que ara utilitzes amb els teus comercials, però pots utilitzar-lo amb els clients. Pots utilitzar diferents estratègies que creen economia, que la gent se sent que està valorada i que, a més, la gent sap que després aquest valor el podrà intercanviar o li serviran per coses. Vinga. Tomàs, sí. El teu tema preferit, els NFTs. Defineix. Els NFTs són non-fungible tokens, o sigui, tokens no fungibles. Per exemple, nosaltres, Tomàs, tu, que estàs definit per un DNI, tu no series divisible. Tu ets una entitat per tu mateix, d'acord? No serveix al braç del Tomàs, val? O sigui, llavors, nosaltres com a individus som els NFTs més clars que existeixen. Estem parlant del nou internet, l'internet de la propietat. Se'n diu l'internet dels assets, d'acord? Per què? Perquè anem a un món cada cop més digital i si aquestes propietats digitals sabem i distingim que tenen tres característiques, la primera és que són escasses, d'acord? O sigui que aquesta obra d'art digital és única. Segona, que són singulars. I tercera, proves de propietat o inclús proves d'assistència. Jo he assistit a este màster. Aquesta prova d'assistència té un valor, d'acord? O prova de propietat. Jo sóc copropietari d'aquesta construcció de real estate. La gran diferència és que els NFTs, a diferència de les notaries, són registres públics. Tothom, des d'un ordenador d'internet o d'un telèfon mòbil, pot comprovar que realment jo sóc el propietari d'aquella obra d'art. Si jo sóc el propietari d'aquesta obra d'art, primer, puc intercanviar. Puc intercanviar una acció de la Mona Lisa per uns tokens que siguin similars als teus, que siguin, jo què sé, unes entrades per la Barça. Això crea una subeconomia espectacular i a cop d'un clic, Tomàs. Després també el que parlem, si jo sóc copropietari d'uns tokens de la Mona Lisa, que estan provats, si el dia de demà necessito pagar-li una intervenció bancària hospitalària al meu fill per lo que sigui, puc ficar-los de col·lateral, aconseguir liquidesa, pagar aquesta operació sense perdre la propietat d'aquests tokens NFTs que diuen i proven de que jo sóc copropietari de la Mona Lisa. Et poso un altre exemple que estem assessorant, Tomàs. Els constructors immobiliaris. Jo vull comprar un solar, edificar i seguir la meva estratègia de comercialització. Tot això té uns costos bancaris brutals. Imagina't que jo puc compartir amb tu, que seràs un futur client del pis, que tu compris aquests tokens a l'inici de tot. Per tant, ja no necessito els diners del banc, sinó amb els teus diners estic construint, a canvi de que a les diferents fases del negoci, ok, Tomàs, tu et beneficis també de part dels beneficis d'això. Doncs això ho pots aplicar a les produccions musicals, a les produccions de cine, a les produccions de qualsevol cosa. A muntar una obra d'art als museus, per muntar obres d'art, s'han de gastar un munt de diners. Sí, digue'm, Tomàs.
No, et dic perquè ens queden 3 minuts i ens queda encara un punt per l'NFT, interessantíssim.
Venga.
Últim punt.
I, sobretot, aquest punt és una mica polèmic, però no és polèmic. Llavors, però que se m'entengui molt bé. Si una persona viu a Mataró, té el negoci a Mataró, la peluqueria, ha de tributar a Mataró. Punto. No té cap altra història. Ara bé, si jo tinc una estratègia digital amb uns actius digitals, que sapigueu que hi ha nacions digitals dins d'Europa, per tant, totalment regulades, perquè és Europa, amb totes les conseqüències, on diguem-ne, que el sistema de taxació i la legislació està adaptada a aquests nous actius digitals. Per tant, de la mateixa manera que no mesurem els peixos per la capacitat de córrer 100 metres perquè no tenen cames, un negoci tradicional l'hem de ficar a la legislació d'Espanya, si estem a Mataró, però una estratègia d'actius digitals l'hem de ficar amb nacions regulades amb el nostre entorn legal i que paguin impostos, però adaptades a aquests actius digitals. Amb això serem molt més flexibles, estarem fent rendir els nostres actius tradicionals i digitals com han de rendir i, per tant, estarem prenent estratègies que ens enforteixen en el futur i, sobretot, ens faran resistents a crisis tan terribles i brutals com aquestes, que no només és una crisi econòmica, sinó que ens han limitat les nostres llibertats. O sigui, hi ha gent que no pot obrir el negoci, Tomàs. Llavors, aquestes 10 estratègies generen valor gràcies a una cosa meravellosa que es diu tecnologia, Tomàs.
Tecnologia meravellosa que cada dia fem aquí propaganda i cada dia parlem aquest programa del món digital, al qual hi creiem i el qual difonem. Estem arribant al final del programa. Una pregunta que potser algú ja l'hem convençut, però... I diu, vale, d'acord, però on compro jo bitcoins? I a on els guardo? Ah, i me'ls poden embargar? Tens un minut.
Vinga, un minut, val. Resposta, professionals. I professionals no vol dir gastar diners. Nosaltres tenim una comunitat privada, però que és gratuïta, que estarem encantats d'ajudar. Llavors, aquí hem passat molts temes per alt. El fet de la propietat de les teves criptomonedes no és un tema tabú. Vivim a l'era de la ciberseguretat, Tomàs, d'atacs de phishing, de diferents perills que hi ha per internet. Llavors, no cal espantar-se a ningú, però hi ha diferents estratègies, des del custodi de criptoactius a l'autocustodi. Hi ha diferents nivells de custòdia. Llavors, aquí també les persones s'han d'assessorar. Lògicament, d'aquí poc els bancs diran, oye, puedes tener el bitcoin conmigo. Que sepáis que ese bitcoin es lo de siempre, no es tuyo. Per tant, és embargable. No només és embargable, hi ha gent que no té por a que li embarguin. És un bitcoin que poden dir, no, para esto no puedes comprar esto. O sea, solo puedes hacer servir el bitcoin para estas cosas. Llavors, clar, ja no són els teus diners, correcte? Llavors, és un aprimament de les llibertats important. Llavors, això és un tema molt important, Tomàs, i que no és tabú, sinó que no és banal. O sigui, hi ha diferents graus de custodi i cada un s'ha d'adaptar als que al millor s'adaptin a les seves característiques. Hi ha gent més digital i gent menys digital. Per tant, assessorament amb professionals.
Bé, doncs, amb aquesta última frase, que ha sigut el primer punt, assessorar-te amb professionals, usar criptomonedes per pagaments i cobraments, cobrar en cripto i pagar en diner convencional, etc. Els 10 punts que podeu repassar sentint aquest programa un altre cop quan estigui penjat a la web de l'emissora. Res més. Ha estat realment interessant, molt interessant. Gràcies, Lluís, per haver estat un altre cop amb nosaltres i gràcies a tots vosaltres per sentir-nos. I us esperem, com sempre, la propera setmana. A reveure.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Pensa en mi alguna vegada, tinc el do de la tendresa, a les mans i a la mirada. Crida'm, no tinguis por de mi, crida'm, sóc el millor remei. Crida'm, crida'm i jo vindré amb tu. Si l'amor que tens deserta, si t'espanta tant silenci, si no creus cap cosa certa, si no vols que la nit venci, crida'm, no tinguis por de mi, crida'm, sóc el millor remei, crida'm, crida'm i jo vindré amb tu. Sens no m'oblidis que si el món el veus gris, vermells. Vull que tu em cridis per dar-te un cel ben llis, per coixir dels teus cabells. Aquí dins hi duc encara el dibuix del teu somriure. Vull tornar-te la cara perquè em tornis el meu viure. Crida'm, no tinguis por de mi, crida'm, crida'm i jo vindré amb tu. Crida'm, no tinguis por de mi, crida'm, sóc el millor remei, crida'm, crida'm i jo vindré amb tu. Crida'm, no tinguis por de mi.